A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 18 minuts. Isabel Coll, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Una derivada, perquè no sabem si l'ha vist o no. Ha vist la Casa Vilella, Isabel Coll?
Sí.
Sí? Què li sembla?
L'he vist de fora. M'agrada.
Ja està. No saben dir com, perquè molts la tenien ja referenciada en aquest llibre. Jo ja no sé quants anys fa del llibre d'arquitectura.
Molts anys. I a més és la tesina, és la meva tesina de licenciatura, ja no sé quan.
Deu fer com a 15 anys o així que es va editar, perquè era en època de l'alcalde Junyent, si no recordo malament.
Si què vols que et digui, no tinc ni idea de quan va ser, ni me'n recordo l'època, ni res. Sé que el vaig fer, que era la meva tesina, que vaig ja canviar moltes coses, i si no reedita és perquè es han de canviar tantes altres que em fa una mandra espantosa.
En qualsevol cas...
I Capis demana, tothom ho demana, que es reediti aquest llibre, i suposo que el tindrem que fer, I llavors el que faria és que la Beli m'ajudés, que posi el noucentisme i que fem les dues, no? Perquè si no, jo estimo, ja no sé quantes coses tinc in mente, i això me'l demana moltíssim, és el llibre que més em demana.
És un llibre molt demanat,
Sí, inclús hi ha gent que m'ha vingut a casa, ha fet fotocòpies del meu llibre, i jo, com he anat regalant en tots, en tinc, sembla que dos o tres.
I ho dèiem a partir de la restauració de la Casa Vilella, que ha estat
Sembla un gran encert.
Un gran encert.
Ara tinc que anar a veure a dintre,
no, està clar,
però de fora em sembla un gran encert.
Està clar, doncs de casa a casa. Perquè la casa de Josep Miravent també és una casa prou coneguda que s'ha mantingut, ens sembla que inalterable en el temps?
No, de dins no, però de fora sí.
De fora sí.
De dins han fet diferents apartaments i de fora s'ha començat inalterable. Mm-hmm. Sí.
Aquesta era la il·lusió de la vida d'un pintor.
Ell era la seva il·lusió i sempre m'havia preguntat per què l'havia fet aquest lloc. Sempre pensava, per què l'ha fet aquí? I no ho veia clar, i després ho vaig veure claríssim, perquè ell passa la seva vida d'infantesa al carrer Sant Sebastià, i és clar, ell es fa una cosa al costat de la seva. Imagina't, això també és una cosa que mostra la sensibilitat d'aquest pintor, no? De voler estar prop dels seus i prop d'on va viure la seva adolescència, els 13 i 14 anys, fins als 14 anys, no? O sigui, els moments millors de la vida.
Que volia una casa amb un gran jardí, no?
Que volia amb un gran jardí pel fet que cultivava. Ell tenia la casa que tenia a Barcelona, també tenia la terrassa plena de flors, no? I és clar, aquí el que vol és els seus somnis, tenir una casa en jardí. I aleshores, a través de dos treballs, els treballs del Liceu i treballs sobretot de la Universitat de Barcelona, la pot tenir.
Es va guanyar bé la vida, Josep Miravent.
Sí, es va guanyar bé la vida, però malauradament al final de la vida va, com tanta gent de Barcelona, va posar tots els seus diners en accions del tren i es va arruïnar. Aleshores va ser el moment, el arruïnar-se, es va posar malalt, es pot dir, i és quan ja té que vendre la casa amb el Llopart, i ja s'acaba tot la seva il·lusió, queda totalment, i això li va fer molt de mal.
D'acord, un home al qual tothom defineix com una persona molt agradable, de tracte, però en canvi va demostrar des de ben petit tenir convicció, que volia, no?
El que li fa, el seu pare estava a Cuba, va anar a Cuba, i a pocs, als 6 mesos, d'aquell té 6 mesos el nen, mora, i clar, tot això, Cuba per ell li era una cosa que no podia suportar-lo, no? Però esclar, el que és més curiós és el que vulgui ser, perquè tu pots ser, però no pas dius que vols ser pintor, no? Aleshores vols ser pintor, no? Clar, aleshores que un agent Miravent de que ve de Jafra, bueno, després ja ho comentarem, si és el cas, no? Que tots són agricultors, i que tots són pagesos, i que vulgui ser pintor, devia ser una mica... i jo crec que la seva mare el que va tenir molta sort és el coneixença familiar del Piferrer. I aleshores aquest el posa on té que anar i li diu vés d'aquí, vés allà, i és interessant on te'l porta.
Ara ens hi posem dues qüestions per contextualitzar el llibre. Una, aquest fons de 400 dibuixos aproximadament de Josep Mirabent i Gatell que ha rebut l'Ave Maria, uh-huh. I per una altra banda l'avi d'Isabel Coll, que en el seu dia ja va ser, diguem-ne, que el principal instigador de l'estudi de l'obra de Josep Mirabent i Gatell. Anem per aquest fons, aquest fons que explica el llibre també que hagués tingut un futur molt...
Esclar, és que o sigui, em vaig enterar d'aquests 400 i vaig intentar que aquests 400 dibuixos no anessin a tot, anessin venguent a subhastes, que és el que s'estava fent en aquell moment. Llavors vaig anar a parlar amb el personatge i em va dir, bé, em sembla correcte deixar-ho aquí, sempre que feu una obra, que els poseu i que feu una obra, un llibre...
Que els valoritzeu, vaja.
Que els valoritzeu a través d'una obra que quedi, no? El dia del Liceu plorava, aquest senyor plorava, d'acord. La veritat.
Això no deu, no deu ser un costum massa establert, aquest, no?
No,
de fer una donació d'aquesta
no,
categoria
no,
així.
No és establert, això. Perquè amb aquests dibuixos hagués pogut fer molts diners aquesta persona, no? Solem posant un dibuix a cada una de les subhastes, hagués fet molts diners o dos uh-huh. dibuixos, no? Però aleshores, clar, van anar-hi els de la Fundació i els de la Fundació el van acabar de convèncer perquè i els va donar. Ja dic que se li queien les llàgrimes el dia, va emocionar amb mi perquè el veia ja un home gran, no? Uh-huh. I ara li fa il·lusió pues, venir a veure un dia tots els dibuixos com estan posats i arreglats, no?
D'acord, o sigui que aquesta donació de prop de 400 dibuixos de Josep Mirabent i Gatell ha vingut perquè una persona s'ha sentit allò interpel·lada d'alguna manera?
Sí, primer li vaig dir, perquè em va preguntar què puc fer amb tot això, perquè em sap greu tenir-lo i què faig i tal. Jo dic que a veure, és que no es poden aquests dibuixos, no es poden anar d'un costat a l'altre, no? I jo que també era una cosa, sembla una mica egoista, jo volia tenir-ho d'aquests de manera tot controlat, no? I aleshores va ser quan ha sortit un dibuix de en qualsevol exposició o un quadre, jo els he fet comprar a les meves germanes, a la meva tia, amb tothom, o sigui, tots, el meu cosí, en Xavi, bueno, que dius, escolta'm, que aquells dos dibuixos que em vas fer comprar, sí, o sigui, he intentat tenir-los a prop.
El que es deu arribar a llençar a les cases, eh?
Molt, però molt. I us quedaríeu parats. Inclús a vegades que veus et sobta, perquè ni tan sols el treuen per mirar si hi ha alguna firma, una dedicatòria darrere o alguna cosa, eh? I això, esclar, també és, amb una certa edat com tinc, esclar, em criden les amigues meves, escolta, tant de Sitges com de Barcelona, escolta, pots venir a casa que tenim que fer una partició, sí, i veus tot tipus de i jo encantada de fer-ho,
no,
evidentment,
clar,
no?
Però...
per elles i per mi, perquè demostren confiança, no? Però moltíssimes, és que diria moltes, perquè és una certa edat que tots, per desgràcia, es van morint, s'han mort els pares,
què fem el patrimoni.
Moltes vegades queda el pis anys tancat amb els quadres, eh? Sí, i dic, però s'ha mort ara? No, pa, 8 o no 10 anys, però és que ara sí que ja ho tenim, que ho hem de fer.
Faig una derivada aquí, perquè obra de Mirabent i Gatell a museus...
El Museu del Prado n'hi ha 3. El Museu del Prado n'hi ha 3.
Ho dic per si sovinteja en museus o n'hi ha més a cases particulars.
Cases particulars.
Segurament pel tipus de pintura que feia,
no? Pel que feia, esclar, feia molta cosa decorativa i anava dirigida a una burgesia que era el que li agradava.
D'acord. Mm-hmm. Què va fer l'àvia en el seu dia per dir-li a la neta? Isabel, posa-t'hi.
L'avi va ser, i em sap greu perquè no s'ha posat les meves notes, que tinc totes les notes de l'avi, t'he trobat això més, t'he trobat tal cosa, les he guardades, estan guardades totes, bueno, totes no ho sé, però unes quantes sí, no? I diu, Déu-n'hi-do, al final, i és quatre coses tretes del què diré, de qualsevol diccionari més simple, uh-huh. No? Però ell deia Déu-n'hi-do, no. Ja el trobava molt, que si ho hagués vist això, si hagués vist, però jo recordo la primera vegada que vaig anar al Liceu, que vaig anar amb l'avi, i que va ser per mi una sort, perquè em va fer sentir com la reina, bueno, no sabies, perquè pujar aquella escala, que ara la veig petita, la vaig veure com, bé, immensa, amb un abric de, sempre li dic, Martí Gris, d'aquest de pell, que semblava un, ja m'ho dic, que semblava un conill, però bé, em vaig sentir tan important, i tenia 12 anys, i em va ensenyar una escultura, em va dir que ets de Vall Mitjà, no sé què, no sé quan, i després pujo cap a dalt i m'ensenya això, diu, això és d'un parent nostre, és d'un parent nostre, i vaig pensar, mare meva, això és un parent nostre, que som importants, no? I cada vegada que anava era la mateixa rotllo, tens que fer quan siguis gran, però bueno, ja quan vam fer 14, 15 anys, jo sempre deia que volia fer història de l'art de ben joveneta, no? I sempre em deia, el primer que tens que fer és una cosa del Mirament. Jo, de veritat, sempre pensava que haver posat a punt amb aquells petits llibrets que anava fent, sí, algú faria una obra, un estudi del Mirament. Ningú se li va ocórrer, i vaig pensar, bé, això ho haig de fer jo. I en aquests moments que pensava, ho he de fer jo, em surt
aquesta coincidència
que aquest home l'únic que va demanar va ser això,
que es pogués editar un estudi
d'aquest personatge, que s'ho mereixia, però esclar, no demanava ni que fos d'aquesta
importància,
ni li demanava res, sinó que es fes, i d'alguna manera es fes relació, que ho posem al final, mm-hmm, uns quants exemples de l'obra d'ell, que quedés constància.
Per tant, el donant havia superat les expectatives
amb
escreix, no?
Sí, però t'ensenyaré el WhatsApp que em va enviar, no?
Hi ha molta cosa, Sitges, de Mirament que té?
Bé, la que he fet, portat jo de fer-los anar comprant en tots els que tenia al meu voltant, perquè és que m'horroritzava que això se n'anés, i però és que jo no sé de fer aquestes coses de vendre i de posar aquestes coses, però en aquest cas ja veia que vaig trobar-me una, aquest, perquè no em deien el nom de que era aquest senyor, no? I em vaig trobar una, és que tot això és curiós, una, ja en sortirà el nom, una galeria del carrer Consell de Cent o Diputació de Cent, però la banda, no la banda més coneguda, l'altra, que era com una casa de subhastes i tal, i vaig anar allà i vaig demanar, per favor, jo vaig comprant tots aquests dibuixos, però d'on te surten aquests dibuixos? Perquè, esclar, jo no sabia, anaven venent aquests dibuixos.
O sigui, li cridava l'atenció a l'Isabel Coll que d'una forma contínua
sortissin
en aquella galeria.
I què és allò que tenien allà? Allà tenien una carpeta dels dibuixos que els havia deixat aquest mateix persona.
O sigui que d'aquest fons ja hi ha una part d'aquest fons que es va vendre en el seu dia a través d'aquesta galeria.
Molts. I aleshores, quan vaig veure això, el senyor aquest de la galeria, sense dir-me el nom, perquè això no es diu mai de qui és, em va deixar una carpeta. Diu, bueno, si els vols anar venent vostè, darrere estan el que valen. Aleshores, què vaig fer? Doncs mira, en tothom que tenia confiança, els vaig dir, va, compreu-ne un, no? O pensava que podien desagradar-los i no.
És un pintor valorat?
No, bé, a veure, sí, els que és molt valorat són els bodegons. Els bodegons, els flors. Fa poc temps que vaig estar pujant per un i al final ho vaig deixar, perquè afortunadament a mi m'agrada que vagi pujant a Madrid, va sortir bastant bé de preu, va sortir uns 7 o 8 mil euros o així, els bodegons de flors, mm-hmm, que era un bodegó preciós, un pic més i tot, no recordo, ara més o menys així. I a Madrid molt també, més potser que aquí a Barcelona, però vaja, aquí a Barcelona també.
Anava a dir,
també
no, potser és una pintura que se diu
més allà.
Que s'ha dit més als gustos.
Potser sí. És veritat, això no havia pensat.
Perquè a la portada hi ha un detall
preciós
d'un quadre de Raïm. Uh-huh. No ho haguéssim tampoc dit mai, però Isabel Coll diu en aquest estudi que a part de totes les seves especialitzacions, a Josep Mirament i Gatell li agradava pintar raïm, i era un especialista en gotims de raïm.
Sí, és que el que va fer ell és que és bestial, la manera que ho fa. És el dia de la presentació al Liceu vaig posar uns dibuixos del Soberan, uns dibuixos de diferents, i clar, n'hi ha cap que s'aguanti amb els dibuixos, que, i això ho demostra quan en aquell mateix mitjans de segle, se li demana que faci totes les diferents categories dels raïms. Mm-hmm. I clar, per què? Perquè era el que més...
Totes les varietats, que no eren poques, un llistat, sí, no sé si n'hi ha 12, 15, sí, no ho sé, jo què sé.
I es fa, molts d'elles estan en el... Aquestes sí que estan en el Museu del Vi de Vilafranca.
Bé, d'aquí la història d'un home que va néixer l'any 1831 a Barcelona, Mirament, amb B. Tots aquells que llegeixin el llibre, hi ha una part inicial, i això va pels qui els agradi la pintura, o els agradi l'art, o no els agradi tant, que hi ha una part d'aquest llibre, que gairebé es podria vendre per separat,
sí,
que es podria dir la història dels Miravent i Sitges.
Però és que la història encara és més àmplia, la tinc tota feta.
Encara és més àmplia que la que surt aquí, eh?
Sí, tinc tot un... Bé, perquè em vaig començar a animar, i ja tinc... Bé, és una cosa bestial.
Doncs hi ha tota una prèvia de la... Vaja, des de l'arribada dels Miravent que venien d'Occitània...
Sí, sí, del...
Fins al fet que una cosa tan simple com aquella pregunta que més d'un s'ha fet alguna vegada, escolta'm, és en B baixa o és en B alta, Miravent? Doncs bé, des del segle XIX, que tampoc no fa tant.
Canvi total, és en B alta.
Com tants altres,
eh? Que els van castellanitzar. Exacte. I van pensar que Miravent quedava millor que Miravent.
No? O sigui que...
De fet, es pot dir Miravent, en B baixa.
I aquesta és una història que comença precisament amb això, amb la referència genealògica del cognom Miravent, sí, i Sitges, no?
És que, de fet, jo el que volia és que els sitgetans veiessin com n'hi ha tants de Miravent, i també una mica em recorda l'avi, que veieu que el primer que parlo és de l'avi, no?, del seu interès per tot i també d'alguna manera el reconeixement, que em sembla que jo no li vaig donar tant i el que va suposar per mi, i evidentment el va tenir molt. Doncs bé, aquest llibre volia fer una mica d'història de què eren aquests Miravent, no? I aleshores em vaig anar al poble on vam sortir, que vam sortir d'Arne, d'un poble d'entre Toulouse, una mica pujant, arribant a Toulouse, uh-huh, i Villeneuve de l'Ecusan, que són dos dels pobles on els primers documents, ells es diuen, que són francígeros i que venen d'aquests dos pobles. Uh-huh. No?
Estem al segle XVI, més o menys?
Al segle XVI, finals del segle, i és quan ells ja van compren una casa a Mas Maiol. No? Clar, llavors diríem que Jafre. Llavors ells ja, algun Miravent ja compra, llavors és divertit perquè vas veient que hi ha una branca de Miravent, que cosa que la gent no sap, a Campell, de què ve Campell. Clar, Campell és Pere amb occità. És clar, Campell és un Pei Miravent, és en Pere Miravent que allà tenia les cases, i això és una cosa que em fa molt gràcia. Campell, què vol dir? Campell Miravent és en Pere Miravent que tenia allà, i aquests eren els rics, diríem, aquests eren els més rics, i l'altre, uh-huh, són els que van baixant. I és clar, la tirada és anar baixant cap a Sitges, ells es posen a viure, els casaments, les morts, tot són es fa Sitges, i la tirada és anar cap a baix. Llavors la tirada de Jafre es van escampant cap a Mas Maiol, després ja passen a Lluçà, Can Lluçà, que jo no ho hagués dit mai que venia de Can Lluçà. És una cosa que no pensava mai, pensava d'uns altres llocs, però de Can Lluçà, que no ho havien dit mai, no entenc, a casa, com suposo que eren poc muntanyeros, que es diria, no sé per què, però no m'ho havien comunicat, ni ho sabien, vaja, és que estic segura que ni no en tenien ni idea. És clar, i a partir de Mas Maiol ja, de Can Lluçà, ah, ja venen a viure, i els altres són els que a Mas Maiol, i a Mas Maiol són els que són...
Els que es dediquen fonamentalment...
No, els que viuen de... Els que es troben, és la família del Miravent Gatell, els que passen més temps allà. Llavors, què passa? Ja els que això també cal que ho sàpiguen també els Miravent, llavors que és que jo faig com a... intento que aquest llibre sigui pels Miravent una miqueta, sigui dirigit a ells. Per mi és una joia el fet de poder pensar, posar-los aquesta història. Si algú vol saber alguna cosa més, m'ho pot preguntar perfectament, perquè ja dic, tinc no sé quantes... he anat buscant totes les... Bé, ja farem-ho dels Miravent. I què fan els Miravent? On te van a parar? Qui venen aquí? Venen els que són els segons, els primers o els segons. De vegades, en el cas del Miravent Gatell, són dues o tres cases que viuen a Mas Maiol, són tres casetes. Però bé, els altres que tenen que fer? Venir cap aquí i guanyar-se la vida. Aleshores, on es posen tots els que venen de Jafre? El lloc més barat d'aquí. I on és? És el carrer Sant Sebastià, que abans es deia de Vallada del Pont Nou. Aleshores, allà és on es posen, i en un altre carreret que es diu carrer de Jafre, per això es diu carrer de Jafre, perquè s'hi posen aquests
els que van venir.
Entre ells Miravents, entre tots, però els que venen de la muntanya. No?
En Josep Miravent, en qualsevol cas, va néixer a Barcelona.
Va néixer a Barcelona per casualitat, igual que hagués pogut venir aquí, i però va néixer perquè, o sigui, va néixer perquè van tenir, van marxar per guanyar-se la vida.
D'un pare que va anar a Cuba.
Ell primer està a Barcelona treballant i després el sogre li diu, escolta, vine a Cuba. El sogre tenia una posició, sembla ser més elevada que l'altra, social. Diu, vine cap a Cuba, però a Cuba mora. I esclar, tot això per ells és això. I la mare vol que el fill vagi a Cuba. Esclar, ja té el pare, i ell no hi ha manera que vulgui anar.
Pel fill gairebé serà una mena de trauma, no?
És un trauma.
Que el pare no torni i el fet només de parlar de Cuba ja no... Tot això arran d'una infantesa que es viu primer a Sitges, que després torna a Barcelona i, com assenyalàvem, al principi, a la vora dels 13 anys, bé, la mare vol que el fill marxi, vagi a fer carrera i marxi fora, i el fill li diu a la mare que vol ser pintor.
Vol ser pintor. Clar, això és...
En una família on, com deia l'Isabel Coll, aquí no hi havia tradició de cap mena, ningú havia agafat un pinzell,
ningú. I mira, en tinc que esperar 100 anys més perquè l'agafi la Flori, però li vaig dir l'altre dia, però vull dir que...
En qualsevol cas, la mare al final va ser condescendent,
la mare,
va intentar
la
trobar...
La mare, en el seu cercle d'amistats que havia fet, es troba que hi ha aquests Piferrer, no? I aquests Piferrer és els que... Fes curiós, perquè després vaig buscar aquí tots els Piferrers, si hi havia algun Piferrer Sitges. Hi ha uns Piferrer Sitges. I ara el que em falta trobar si amb aquells Piferrer
hi ha una connexió
amb els altres Piferrer perquè ve segur això.
En qualsevol cas, era un amic?
Era amic seu.
Era amic seu.
I també pot ser, a veure, la família del pintor, els Miravent, van a viure on estan també uns altres que venen de Sitges, que també són el Soler Reguant. Que la dona del pintor, la dona de Miravent Gatell, també ve de família sitgetana. I aleshores, clar, és possible, i vivien al costat, eren veïns d'ell. Uh-huh. Que aleshores també aquest nucli fa que potser a través d'aquí també coneixessin els Piferrer. Això no puc saber-ho, i l'única cosa que he de fer és veure si aquests Piferrer d'aquí de Sitges poden tenir alguna relació amb el de Barcelona.
Total, que Pau Piferrer gairebé es converteix en una mena de padrí.
Sí, mor poc després, vull dir que tampoc pot fer gaire, però sí que jo suposo que dona els punts de partida que ha de fer.
Per encarrilar-lo a la carrera, una carrera allò de decoració, de pintor, de decorador.
Això jo crec que ve també de l'escola. O sigui, jo veig que l'escola, que hi ha en el Ribó que és el que li dona el pas també, ajuda moltíssim, que després ell farà societat amb el fill, però jo veig que allà, jo crec que els encarrilaven bé, i bé, suposo que van veure que aquest noi necessitava uns diners, la mare vídua i tal, li van dir, el que has de fer tu és la decorativa, que saps que tindràs quatre coses per fer, que no et vindrà algú, posa'm un retrat, fes-ho tal. Jo crec que molt li va d'això, i segon també per la seva capacitat de pintura de flors.
D'acord, o sigui que el van encarrilar més o menys cap allò que creien que es podia guanyar bé la vida.
Això mateix.
I la van encertar de ple.
Van ser de ple, que també devien haver-hi unes aptituds per això, perquè quan estava allà hi ha el Jovany, que és el pintor. Esclar, el mal és que el segle XIX, la primera meitat, està molt mal coneguda, doncs ja els coneixes, això vaig explicar-ho el dia que estava, el dia del Liceu també, perquè ha estat tan mal coneguda. O sigui, si tu que ets historiador et demano pintors del segle XIX, de la primera meitat, tindràs feina. Per què? Perquè també tampoc te'ls hem ensenyat, ni tampoc ens hem preocupat per aquest moment, no?
Probablement perquè també ha estat una època bastant denostada per la crítica, no?
També, és que tot ajuda.
Per tot el que va venir darrere.
Tot ajuda.
Que ha acabat eclipsant tot el que hi havia anteriorment, no?
Tot ajuda.
I ara parlar d'un pintor de flors, doncs gairebé és parlar d'un pintor menor.
I si t'hi fixes, ho vaig posar l'exemple, tu quan mires Fortuny, llegeixes Fortuny i diuen, va ser alumne, per exemple, dic Fortuny, que surten tots els pintors de Claudio Lorenzale i Antoni Caba. Sempre diuen el mateix, no? Això també ho vaig dir. I en canvi, si busques qualsevol altre artista, i que hi ha algun llibre de Claudio Lorenzale, no? Que hi ha algun llibre d'Antoni Caba? No. Però sí, jo aquest d'Antoni Caba també el tinc tot... tenia que fer-se una exposició a l'Antoni Cava a Vilanova i malauradament després per qüestions econòmiques jo tenia tot buscat. Però bé, tot això, clar, cal, si dius molt bé, deceble com una gran cosa, però qui són? Ho sabeu, qui són aquests? No. Pues per què no podeu mirar una miqueta això? Els he dit sempre, mireu a veure qui són, feu. Però no hi ha hagut gaire interès de fer-ho. No hi ha hagut gaire interès de fer-ho.
Estem parlant d'algú que, per tant, encarrilava la seva carrera cap a un àmbit en què molt probablement tindria encàrrecs, diguem-ne, de categoria.
I, o no. O primer, no. Al començament podria fer... Clar, aquests que eren pintors decoratius, igual podien fer una cosa molt senzilla, per una escala, per una entrada, per el que vulguis, o bé podríem fer una gran cosa, no? Però ell té la sort de que la seva capacitat, i suposo que ha ajudat també, avalat pels altres pintors que es trobaven a l'escola de Belles Arts de Barcelona, el que va fer des del començament, té unes obres molt importants que són la Sant Just, la decoració de l'església de Sant Just, que això li dona peu, i després també Santa Àgata, que li dona altre peu a tirar endavant. O sigui, de fet, són de seguida aquestes dues, ell i el seu company, Ribó, posen tota l'ànima, Ribó és pues, més fluix que aquell, però...
Però gairebé sembla que estableixin una societat.
Però es nota la diferència d'un altre, o sigui, a Sant Just es veu ben bé, hi ha dues mans, per exemple, no? Quan veus la cúpula del Sagrari, de la capella del Sagrari, no? Llavors també això és molt curiós, clar, en aquells moments la capella del Sagrari, mireu aquí nosaltres, la capella del Sagrari també es fa l'any 56, l'any 51, per què? Perquè ho demanen, és obligatori, o sigui, l'Església mana que hi hagi a cada Església una capella del Sagrari. Llavors, esclar, totes les esglésies aneu a mirar la capella del Sagrari, que són del segle XIX, no? I les solucions que van donant, no? I això és el que... I
per tant, feina en tenia.
Llavors fa una quantitat de decoració de les millors esglésies i, esclar, i a partir d'aquí és tot, li va molt bé, clar, les millors botigues, que trobarem, i després Montserrat és l'altre capítol que també, clar, això no es diu tampoc que Montserrat és pintada d'ell, però és que no és pintada d'ell, ell fa, si això he trobat els documents en els quals ens diuen que hi ha tots els dibuixos de Miravent exposats i que amago que tal i tal i els explica. Jo tinc uns dibuixos que són d'aquell fa de Montserrat, i en canvi qui el fa? El fa un altre pintor, perquè un pintor de Manresa, que li devia anar més bé de pintar-ho, o sigui, a través de...
Però en base als dibuixos de Josep Miravent.
I després em va fer molta il·lusió trobar una cosa que m'ho confirmava.
És en permís per tots aquells que vagin a la Basílica de Montserrat, el que veiem de Montserrat.
Sí, el que es veuen aquelles estrelletes i tot.
Exacte, allò...
És de Miravent.
El dibuix original és de Josep Miravent.
Sí. I després ho fa es diu Cabanes, el que ho fa... I és un pintor que després l'ajuda, el trobem, que és el segon pintor de la Universitat de Barcelona, o sigui, era un ajudant d'ell, o sigui que això em confirma que estan en tracte tots dos. Mm-hmm. No?
El pintor de la universitat que després moriria i es quedaria Miravent a fer la resta de l'obra?
No, és un altre que ajuda, quan hi ha Miravent està sol,
entesos,
ajuda amb ell.
L'ajuda amb ell, no? Fa referència al llibre, sobretot, a l'Ateneu Barcelonès, al Liceu i també a tota l'obra a la Universitat de Barcelona, com tres grans moments molt potents. La trajectòria artística de Miravent.
De l'Ateneu és interessant perquè s'amplia la casa Serra, la casa del Palau de Sabassona s'amplia i aleshores el que ha de fer és, clar, les sales s'amplien i al costat de tots les obres de Pla, de Francesc Pla, el Bigatà, llavors el que es fa és fer tota una sèrie d'elements que els treballa Miravent, i això, esclar, em va fer molta il·lusió. I també vaig trobar tota una sèrie de dibuixos que són semblants o iguals molt semblants al d'allà, no? I també que confirmaven el fet. I després el que em va fer més il·lusió és poder en una sala que m'hi passo la vida, que és la sala de que es deia la sala de revistes de l'Ateneu, que és on jo sempre estic molt allà, i bé, aquella sala que era la sala de revistes, ara es diu sala Josep Mirabent i Gatell, perquè vaig trobar que les pintures que estaven allà vaig poder-ho demostrar d'una manera clara, trobant els dibuixos, trobant el que aquí també fa referència de tota la... I això em va fer moltíssima il·lusió, anar trobant diferents dibuixos que en confirmaven allò, no?
Tornem a fer un parèntesi, perquè documentació sobre això, poca?
No, res. Tens que buscar-te-la tu.
Ell signava en algun moment?
Sí, signava, sí. signava. Passa que molts dels dibuixos obertoris posa JM, alguns dibuixos no estan, molts dels dibuixos no estan signats, però es pot anar trobant les obres, i aquí és clar, quina no es compta,
sí,
però en tinc moltíssimes més, no? O, per exemple, fa il·lusió com vas... sembla que ara ha canviat de nom, però és la, no sé quin, era una botiga que està tocant a la plaça Catalunya, que quan la van obrir, la van obrir, era primer una casa i després va passar, però res, tocant a plaça Catalunya, baixant a l'esquerra, no sé com se deia ara, no sé ni com se diu ara tampoc. Bueno, una botiga que té tots els sostres, tots pintats del Mirabent. I clar, aquests, jo puc dir, els dibuixos que jo tinc, bueno, jo sé on estan els dibuixos preparatoris d'aquelles obres, no? I estan posades allà. Aquestes no ens van deixar, bueno, vaig enviar un fotògraf i no li van deixar fer.
No li van deixar.
I després no em va fer mandra. Bueno, em va fer mandra, vaig pensar, és igual, és que hi ha tanta cosa aquí que no... Però és baixant a l'esquerra abans d'arribar al carrer, quin és el carrer Condal, abans de... I no sé com se diu ara.
Si va passar molts anys al Liceu, què no va agradar del que va fer al Liceu?
Ai, ho vas veure. És molt divertit. és que és molt divertit perquè hi ha una crítica
absolutament demolidora.
Hi ha una crítica d'en Miquel Ibadia que al final li diu, però no he dit res, jo no ha passat res, diu, he dit solament unes quantes coses, felicito a qui es va. Li havia dit de tot, els havia dit. No li va agradar el marbre. Per què no els hi va agradar el marbre? A veure, el marbre no els hi va agradar perquè té una visió neoclàssica totalment i ells tenien una visió molt més, diríem, basada en el gòtic. I esclar, tot això no els hi agradava. No els hi, el blanc i el daurat, que també, lògicament, és ja del neoclàssic, tampoc. I la decoració posada molt, molt marcadament, a veure, el dibuix com s'emmarcava ben de la mitat, això tampoc, bueno, ni pensar-ho. I després també bé, no els agradava. És que tot és la visió del neoclassicisme que la gent es pensa que tot s'acaba, i la segona meitat del segle XIX doncs no hi ha neoclàssic i no hi ha res, què va, si això és el que es té que explicar, com no hi ha tampoc impressionisme solament a França, o no hi ha, aquí es continua, allà continua ben classicisme i aquí igual, no? I aquí, és clar, la visió d'allà és neoclàssica seguint, per exemple, la composició que hi ha en el sostre, és seguint a Ingres, per exemple, la visió d'Ingres, de l'Homer, d'Ingres, es veu clarament amb el triangle, tal. Clar, tot això és el que no els agrada, perquè ells el que estan fent estan volent lligats amb la tota tradició medieval, catalana, i reivindicant, clar, el de la Renaixença. Esclar, ja li porten allò un quadrat i segueixen el Palau Vecchio de Florència. Esclar, vull dir, bueno, què és això, no? Perquè...
Però vist en la distància, al Liceu que li anava millor?
Això.
Això, no?
Clar, li anava bé això. Clar, és que a veure...
Diguem-ne, tornant a recuperar aquella visió que ens deia l'Isabel Coll, fins i tot de quan ella tenia 12 anys i que va arribar a veure l'escala.
Clar, jo no m'ho trec, i aquella escala la vaig veure... Bueno, la vaig veure enorme.
Per tant, diguem,
enorme.
El que va fer Mirabent i Gatell va ser respondre a aquell esperit.
Sí, és veritat. Va fer-ho. I a més, és que, a més, és incongruent, perquè quan llegeixes què se li demana que no toqui res del que hi ha de les obertures que estan... O sigui, i allò és un quadrat que, si tu el veus al quadrat, és que... Dius, però sí, això no tenia cap mena. Doncs li va donar una... Pot agradar-te o no, però quan entres allà et sembles, bueno, una reina, no? Sembles allà que entris, no sé el per què, però tu vas a aquell palau, veus que tothom s'ho mira i s'ho remira i tal, no? Pues la composició és també d'ell, o sigui, la composició del voltant. I sempre que veieu les lletres, la lletra és fonamental. Ell sempre posa lletres. Ell és especialista en tots els elements. Hi ha una que no me recordo ara com és, però és molt divertida perquè és tan simple que no té... Perquè jo crec que segueix amb solucions d'en Pau... Ai, em surt ara. Ja en sortirà. Ell segueix solucions, maneres de pensar. Pau Milà i Fontanals, perdona que no envia ara, no, Pau Milà i Fontanals segueixen aquest ideari, no? quan, i llavors hi ha unes coses simples i altres que tenen una mica més, diríem, de base més literària, no? Jo em penso sempre que, inclús a casa seva posa aquestes lletres, posa aquestes lletres, o sigui, és típic d'ell marcar, agafar les lletres.
Missatges.
Missatges, tenen missatges.
El Saló de Graus de la Universitat, que l'acaba de consagrar d'alguna manera,
sí,
perquè en alguns moments ell en serà l'únic responsable de tot això també. No?
Bé, també té darrere l'arquitecte, que això, esclar, ells tenen molta relació i la casa que fa aquí és molt lligada a les solucions que fa l'arquitecte, no? És a dir, l'arquitecte de la Universitat de Barcelona, no? I que ell també deia molt, evidentment, però, esclar, hi ha tanta la confiança que dubto que li digués quin color posés i quin altre, m'entens? I els colors, també, igual tant en un lloc com un altre, no podien agradar-los a ningú d'ells, perquè era una manera, era de posar-los d'una manera molt també lligada amb el món tradicional neoclàssic, o sigui, amb els blaus, amb els vermells, buscar amb colors primaris, després lligats amb, també hi ha colors que no són els primaris, però de fet també marca molt aquest aspecte, no?
I aquest artista consagrat anava a parar a formats més petits, com a la pintura de flors, que això suposo que també demostra, bé,
entusiasmava. Però fixeu-vos que la pintura de flors també és la pintura que necessita, no necessis flors, si tu vas allà, agafes una flor i la poses al davant, no costa res, no tens que tenir cap model. Clar, aleshores, també ell, des d'un primer moment, a casa seva, amb dificultats econòmiques, el que vulguis, agafa una flor i la pinta. O sigui que és també una solució fàcil de tenir un pintor, no?
I ell parla més del color, de l'ús del color,
del color,
no?
I també busca molt buscar el millor material que hi ha, el millor material que pot trobar, inclús es fa portar després, ja més tard, evidentment, materials de fora, de més alt d'Europa, perquè, o sigui, que és un cas de molt de perfeccionisme, no? I a mi em fa també gràcia, perquè també estic, ja sabeu que estic treballant amb el llibre de l'Enric Clarassó, que hi ha una nota de l'Enric Clarassó que vaig trobar, que explica als amics que tenen ells, que estan allà, que van, hi ha la nota de tots els amics que van a veure'ls, i un d'ells és el Mirabent Gatell. Un d'ells, amb tota la... O sigui, que fa gràcia que el Mirabent Gatell també participava. O sigui, diu, qui ve els meus, tal? Qui ve? Pam, 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 i part del Mirabent Gatell. Això em va fer molta gràcia, no sé si vaig posar-ho per aquí o no, però això em va fer molta gràcia perquè vaig veure com era una persona oberta, també. I...
Perquè en algun moment ell va deixar reflexions personals sobre allò que feia, no, o que li agradava o que no li agradava?
No, reflexions personals no, però va haver-hi un fill que va anar escrivint algunes coses del pare. I amb aquestes
que
coses...
Que és gairebé l'únic testimoni directe que es pot tenir,
que es pot,
no?
Tenir. I llavors amb aquestes reflexions m'ha donat peu per anar tirant tot el... anar buscant i anar fent, no? I el primer que diu és que viu a Mas Mallol, tal, que li entusiasmava, o sigui que l'orgull de ser, tot i nascut a Barcelona, de ser de Sitges, no?
Ho dic perquè aquesta vinculació amb artistes del seu temps, o que fins i tot poguessin presentar algunes formes més avançades de l'art...
No, però és que ell és clar, fa unes obres que en el final estan i en unes obres amb una força, cromàtica, però és que és i amb una llibertat que jo no entenc mai com no tiraven més enllà, esclar, no tiraven, no seguien, perquè eren petites obres, però que demostraven que ells veien, ells miraven altres coses i deixaven treure. Després hi ha molt interessant que hi ha un pati, que és un pati lumínic, un pati que podria ser després el que faran els pintors posteriors. Donem una altra visió, però hi ha un pati que hi ha la lluminositat al fons del pati, etc. O sigui que hi ha coses que sorprenen, perquè esclar, són gent que miren, que veuen... I
sorprenen en el sentit d'avançar-se en el seu temps o l'estètica?
Mira, per exemple, hi ha una aquesta que t'ensenyo aquí mateix, fixa't això. Clar, això és una cosa impressionista, una cosa d'ataca, però són coses que les fa per ell sense que després les posi...
Transcendeixin o formin part de la seva obra pública, no? Perquè Ficar premodernisme en el títol suposo que és amb tota la intenció.
És amb tota la intenció. És amb tota la intenció per dues coses. Si tu et poses a buscar, poses modernisme, et sortirà. I és el que vull que surti. Jo hi ha llibres, els llibres que són meus, no tant me fa si surten o no surten, mentre estiguin a les biblioteques i els puguin consultar, si vols que et digui la veritat, tant més. Ara, un llibre que va per l'Ave Maria, Tots els diners i tot, jo vull que surti. I aleshores és el que intento vendre com pugui. Llavors, si poses romanticisme i poses modernisme, et sortirà en diferents llocs quan tu busquis un llibre.
Però en el fons...
I és la veritat.
I és la veritat, això la veritat, ho prefereixo, eh?
I és la veritat, perquè de fet és el premodernisme, és aquest moment que ell no deixa, que no continua siguent fent-ho seu. És clar, no sé com es podem dir això, un premodernisme i punt. Però jo, com aquests noms, els faig més per l'altra idea que no pas perquè...
D'acord, no per intentar...
Sense dir cap mentida, perquè no és cap mentida, però sincerament els busco perquè es puguin vendre.
D'acord, no tant per encasellar o per situar, que suposo que això de les etiquetes ja fa temps que està més o menys superat.
Superat. A mi també és això.
Això continua sent un període de la història de la pintura catalana poc estudiat.
Però no puc, poquíssim. A mi m'agradaria ara posar-me a fer aquests, per exemple, ara acabaré el Clarassó i també, doncs ja quan acabi el Clarassó, faré l'Espalter. L'Espalter que el tinc, està a punt de fer-lo, és que no, si tinc, ara me'n falta temps, no? Però hem de dir com amb el Clarassó ara tot el que pugui, perquè és un personatge que no tan sols per mi, sinó que pel Noel Clarassó, que em va deixar tot el que volgués del seu arxiu i que, bé, amb això també intervé, ja t'ho explicaré, també intervé l'avi, no? Perquè mor l'avi i ell ve Sitges, el Noel, no havia volgut venir Sitges, ve Sitges i em diu, a partir després de la Mercè ja pots venir a casa, agafa el que vulguis perquè ha mort l'amic i sé que darrere vaig jo, ja no podré fer-ho. I aleshores, clar, jo vaig anar-hi corrents, a més viu a darrere de casa meva, no? I això em fa que potser em passo de fer-lo, que estic intentant fer-lo tot el millor possible.
Per aquesta responsabilitat...
Sí, perquè ara inclús primer no volia fer el catàleg, i ara faig el catàleg darrere de totes les obres, i això em porta una mica més de temps, perquè és difícil de fer, però s'aconseguirà.
O sigui, pel vincle entre l'avi i en Noel Clarassó.
Noel Clarassó. O sigui que s'ha mort l'amic, aquí ho tens tot per tu. Sí. I això no li agrairé mai a la vida.
Això és el que sortirà a continuació?
Sí, sortirà aquest ara. I després ja em posaré, bueno, quan acabi aquest, ja em posaré a fer el de que també us quedareu parats, el de surten coses que tampoc no se saben, el perquè està aquí, la gent es pensa l'Espalter, no? Hi ha coses que són divertides, no? Que saps el perquè, i bueno, quan trobes el perquè és sorprenent, no? I tot això, mira, és el que em va distraguent.
Són les 12, jubilació activa, se'n diu d'això.
Va, i tant, i tant.
Més que activa,
i tant,
eh?
I tant.
Josep Mirabent i Gatell, entre el romanticisme i el premodernisme, editat per la Fundació Ave Maria amb el suport de l'Ajuntament de Sitges, tots els guanys que recullin d'aquest llibre van, òbviament, íntegrament a la Fundació Ave Maria, i aquesta és la història que ha propiciat l'estudi més complet fins ara.
I que els Mirabent el tenen que anar a comprar, els Mirabent, eh? Els
no s'ho acabaran, eh? Perquè la història és la prèvia dels Mirabent.
Tots els Mirabent han de comprar-lo.
Isabel Coll, gràcies.
A tu.
Fins a propera. A tornem demà a les 9, que passin un bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.